solidaris. Mercè Folch, Catalunya Ràdio. La vida és ara, la vida és ara, no hi ha res més al final.
Benvinguts als solidaris. En una ciutat devastada per les bombes, quatre combatents avancen armats a tocar dels edificis malmesos. Un sosté un llançagranades i apareix en primer pla, desenfocat. Els altres el segueixen. D'aquests en sobresurt un. Porta un mocador palestí, negre i roig, que li cobreix el cap. Va amb una samarreta de tirants, roja. Els braços forts aguanten una metralleta amb la munició a la vista. Un grup de sis homes està assegut a terra en una plaça. Alguns porten gorra, un fuma una cigarreta. Amb les mans creuades a l'altura de l'abdomen o dels genolls, sembla que esperin alguna cosa, pacients. Al darrere seu passen altres homes caminant. Des de l'aigua, en un contrapicat, veiem una embarcació. Està desenfocada. D'aquesta embarcació sobresurt un braç, nítid. La mà oberta implora ajuda. Aquestes tres imatges, preses pel fotoperiodista Ricard García Vilanova, expliquen la història més recent de Líbia. Una història que passa pels somnis de canvi en una primavera que no va florir i per tres guerres que han esmicolat el país. Líbia és un estat fallit, convertit en un cul d'ampolla i en la frontera més mortífera del món per als milers de migrants i refugiats que intenten trepitjar territori europeu. Conflictes civils que es perpetuen i ingerències internacionals pel control dels recursos naturals que acaben pagant els de sempre. Amb el seu gran angular, García Vilanova capta la por, la incertesa, el caos, el dolor, però també l'esperança i la valentia. Les seves fotos són emoció pura. S'endinsa en vaixells de rescat, en centres de detenció, al front de guerra. Quan s'han complert 10 anys de l'inici de la Revolució Líbia, les seves imatges demostren l'impacte devastador dels fracassos polítics i són la prova documental per a la nostra memòria històrica.
Solidaris. Mercè Folch. Del centre a les perifèries.
Són els crits contra la guerra de l'Iraq que fa 18 anys van ressonar als carrers de moltes ciutats del món. Milers de persones van oposar-se als plans del trio de les Açores, format pel president nord-americà George Bush, el seu homòleg espanyol José María Aznar i el premier britànic Tony Blair, per envair aquest país del Pròxim Orient amb l'argument que tenia armes de destrucció massiva. A Barcelona, darrere el lema "Aturar la guerra és possible", van sortir més d'un milió de persones en una de les manifestacions més multitudinàries. Malgrat la pressió social, el conflicte ja estava decidit als despatxos. Mirat en perspectiva, però, què van significar aquelles protestes? I quines conseqüències va tenir la guerra per a l'Iraq?
Jo crec que la resposta que es va fer del moviment per la pau va ser positiu.
Francesc Tubau, un dels portaveus de la plataforma Aturem la Guerra.
No a vegades les manifestacions d'oposició amb una cosa aconsegueixen els resultats que un volia, que era, per exemple, evitar que hi hagués la guerra, però sí que d'alguna manera va desemmascarar els objectius polítics i militars que hi havia en aquesta invasió. En comptes de portar la democràcia a l'Iraq, el que va fer és complicar encara més la situació bèl·lica i les relacions internacionals entre Iraq i tota aquella zona del Pròxim Orient. El gran drama que hi ha hagut dels refugiats arranca precisament d'aquesta guerra, no? Perquè després tot el que va representar el naixement del que alguns en diuen l'ISIS, altres en diuen el Daesh, i tot el que va representar després el problema de la guerra de Síria, doncs ve provocat les conseqüències de tot plegat de l'any 2003 arran de la guerra de l'Iraq, no?
I enllaçant amb el que diu Francesc Tubau, fa 4 anys un altre clam va inundar els carrers.
Com plora el mar,
El 18 de febrer del 2017 també a Barcelona es va viure la mobilització més gran que s'ha fet mai al món pels drets de les persones refugiades i migrants. Convocada per la plataforma Casa Nostra, Casa Vostra, va plegar 500.000 de persones, segons els organitzadors. Dies abans de la protesta, al Palau Sant Jordi s'hi va fer un concert a favor de l'acollida, on van actuar una 50 d'artistes com Joan Dausà.
Quan veu un cos que cau, un altre cos que cau, i la mort...
4 anys després d'aquelles protestes, les polítiques d'acollida són insuficients. El Mediterrani continua engolint vides i projectes i l'extrema dreta tindrà veu al Parlament.
Quan una persona veniva accusata da un giudice, doveva provare la propria innocenza. In Italia è iniziato col ventennio di Berlusconi.
És Umberto Eco, escriptor, semiòleg i filòsof italià. Aquesta setmana ha fet 5 anys de la seva mort. Qui el va conèixer el defineix com un savi assedegat de coneixement, divertit i generós. Va escriure sobre l'edat mitjana, sobre semiòtica i comunicació o sobre cultura de masses. Sempre amb una mirada crítica i compromesa va batejar com el combat de la seva vida l'oposició pública que va fer a la figura de Silvio Berlusconi. Com a testament va deixar un últim llibre, Número 0, que abordava la crisi del periodisme. I aquesta setmana, Pere Casaldàliga hauria fet 93 anys.
Davant d'un poble expulsat de la seva terra, perseguit, oprimit, nosaltres com a Església de Jesús només podem seguir el mateix camí del poble, viure també marginats, incompresos potser.
Bisbe emèrit de São Félix d'Araguaia i un dels màxims representants de la teologia de l'alliberament, va morir el mes d'agost al Brasil. Defensor de les comunitats indígenes, dels pobres, dels camperols, va plantar cara als terratinents. També va denunciar la jerarquització de l'Església, que era contrària, òbviament, a les idees de renovació que predicava. Malgrat les amenaces i els intents d'assassinat, ja no va tornar mai més a Catalunya, ni va abandonar la seva comunitat. Avui al programa també parlarem de societats pobres trencades per anys de guerres. Avui als Solidaris viatgem a Líbia en el 10è aniversari de la revolució que va derrocar Gaddafi.
Solidaris. Mercè Folch.
Benghazi és la segona ciutat més gran de Líbia. Està situada al nord-est del país, a la costa mediterrània. Fa 10 anys va ser la capital on va començar l'alçament contra el règim de Muammar al-Gaddafi. L'espurna de les revoltes que mesos abans havien esclatat a Tunísia i Egipte, països veïns, va escampar-se com una taca d'oli.
La resposta de Gaddafi va ser atacar directament la població.
Laia Vila, responsable de mobilització de fons a NOVACT, Institut Internacional per l'Acció No Violenta.
El discurs aquell mític de Zanka Zanka, no? Anirem ciutat per ciutat, poble per poble, carrer per carrer, a caçar doncs, les rates, no? Referint-se a l'oposició. Així va ser una resposta molt dura i militaritzada.
Els enfrontaments desemboquen en una guerra civil entre els partidaris de Gaddafi i l'oposició. El dictador assegura que no marxarà del país i que morirà com un màrtir.
Però ja des del primer moment, a diferència d'altres països de la zona, hi comença a haver-hi, diguéssim, una ingerència a nivell internacional. En el cas concret de Líbia, el primer que passa, justament a Benghazi, és que on les tropes de Gaddafi estaven fent un setge sobre la ciutat, és que l'aviació francesa doncs, bombardeja a les tropes de Gaddafi, les ataca de tal manera que s'aconsegueix doncs, frenar el setge a la ciutat.
Les tropes de Gaddafi resisteixen els atacs de les potències internacionals i responen a qualsevol ofensiva dels rebels. 8 mesos després de l'inici de les revoltes, el 20 d'octubre de 2011, Gaddafi és capturat a Sirte, la seva ciutat natal, i assassinat.
This mobile phone footage shows the moment the former Libyan leader was taken.
He ruled this country with an iron fist for 42 years.
No,
Gaddafi l'han sorprès amagat dins d'aquestes canalitzacions d'aigua.
معظم قادة نظام القذافي اعتقلوا لحظة مقتله اليوم.
Gaddafi se l'executa, es difonen vídeos, no, d'aquesta execució popular. Hi ha com ràpid una caiguda de tots els símbols de Gaddafi sense casa seva, s'enregistren imatges de l'interior de casa, es tiren estàtues, moltes ganes això d'impulsar aquest procés de transició democràtica, es canvia fins i tot la bandera del país.
Després de 42 anys de règim, Líbia comença la transició democràtica. El 2012 es crea el Congrés General de la Nació, una institució que vetlla perquè el país pugui celebrar eleccions parlamentàries.
El problema és que aquestes eleccions parlamentàries, que finalment es celebren el 2014, doncs el govern escollit fracassa, no, en exercir un real control sobre tot el país. I a partir d'aquí és quan Líbia es fragmenta com en mil bocins.
I en sorgeixen dos governs que s'autoproclamen com a legítims.
I es creen, en aquell moment, doncs, dos pols de poder principals, amb dos governs, amb dos parlaments, tots dos s'autoproclamen, no, com govern legítim. I, per una banda, tenim el govern del general Haftar, que es troba a Tobruk i que compta amb el suport d'Emirats Àrabs, d'Egipte, de França, de Jordània, de Sudan, i se sap que de Rússia, no oficialment Rússia intenta posicionar-se com a neutral en el conflicte. Tenim el segon govern, que és el que es troba a Trípoli, a la capital, que és el que rep el suport de les Nacions Unides, però també de Turquia i de Qatar.
Aquesta trencadissa i divisió l'aprofita Estat Islàmic per expandir el seu califat. Líbia s'endinsa en una altra guerra. Yeah.
Okay. Tonight, some new reporting on the group's rise from the ashes in Libya.
Nuevo impulso de las tropas gubernamentales libias para arrebatar la ciudad de Sirte al Daesh.
Entre los últimos en llegar a este polvorín, los terroristas del Estado Islámico.
Líbia ha decidit jugar-se totes les cartes en una ofensiva final contra l'Estat Islàmic.
Ells han repris el quartier 700 al grup État Islàmic.
El 2016 cau el califat, ho fa a Sirte, però això no significa la fi d'Estat Islàmic.
Des de llavors, Líbia és un escenari d'un conflicte armat, no, que hi ha 10 anys que dura, que ha passat des d'una rudimentària guerra civil, no, a una contenda multinacional, perquè ara mateix, com veiem, hi ha una multiplicitat d'actors. Tant els que donen suport als dos governs, però també a tota la part del sud que està, doncs, controlada per actors vinculats a la ideologia jihadista.
10 anys després de l'inici de la revolució, el conflicte civil continua actiu, esperonat pels interessos econòmics de les potències mundials i regionals que volen controlar els recursos naturals del país. Líbia és un estat fallit, amb milers de morts i, de moment, amb poques possibilitats de canvi.
El problema principal que tenim respecte a Líbia és que tota la informació ens arriba en comptagotes. La informació ara més àmplia que es té és respecte al fet migratori i, tot i així, només sabem la punta de l'iceberg. Respecte al que és la societat líbia i societat civil organitzada, cal entendre que Líbia és un país tribal, amb la qual cosa, quan trobes actors de la societat civil, mai saps si són realment independents o a quina facció pertanyen.
Solidaris.
Entre quejidos y voces delirantes.
Mercè Folch.
Cantos de niño y canciones de hambre.
Catalunya Ràdio.
In most of the areas where the rebels take over, the civilians fled and come to our areas. Very simply.
6:30 in the morning, I'm on a street. Half the houses on this street have been hit.
من الجرذان أن يعني أن أن يمهدوا للاستعمار.
When did you leave Libya? When did you leave? When?
Ens trobem molt sols al Mediterrani, excessivament sols. Ara mateix, si no haguéssim rescatat aquestes 536 persones, les condicions del mar s'haguessin devorat.
Bon, a l'entrada a Libya, bon, jo veig que hi ha beaucoup de souffrance là-bas.
Ricard García Vilanova, com estàs?
Molt bé, i tu?
Molt bé. Ricard García Vilanova és fotoperiodista especialitzat en zones de conflicte i crisis humanitàries. Fa més de 20 anys que documenta els estralls de les guerres, sobretot a Síria, Líbia i l'Iraq. Ha cobert les primaveres àrabs i l'ascens i la caiguda de l'Estat Islàmic. Les seves fotografies, disparades sempre des d'una distància íntima, propera, s'han publicat als principals mitjans internacionals i també han estat reconegudes amb els premis més prestigiosos. Acaba de publicar The Libyan Crossroads, Passaje Mortal a Europa 2011-2020 a l'editorial Blume, un llibre que recull 10 anys de feina en un país fracturat per 3 guerres i que s'ha convertit en un cul de sac per als milers de persones que volen arribar a Europa. Ricard, 10 anys de feina són molts.
Sí, molts, sobretot en un context en el qual pensàvem que hi hauria un canvi per tota l'onada de les primeres àrabs que va començar aquell 2011 i que 10 anys després veiem que la situació del país encara és pitjor de la que teníem al seu moment quan va començar tot aquest procés.
Com es veu en perspectiva?
En perspectiva es veu molta tristesa, sobretot per la gent que va participar d'aquesta revolució i que creia que tot això podria aquest canvi, i sobretot la gent que va patir i que va perdre la vida, perquè realment al final arriben a un punt amb el qual 10 anys després es donen compte que tot allò no va servir per res.
El llibre, parlem ara del llibre, aquest The Libyan Crossroads, l'has dividit en 3 parts i parles de les 3 guerres que han trencat Líbia: la revolució del 2011, que va fer caure Gaddafi, la guerra civil del 2014 al 2020 i que encara continua activa, i la del 2016 contra Estat Islàmic. Quan va ser l'última vegada que va estrepitjar territori libi, Ricard?
L'any passat.
L'any passat,
però Líbia és un país que realment és difícil accedir, sobretot per al tema de visats, perquè cada vegada és més complicat arribar-hi i aconseguir l'accés. Un cop estàs al país és fàcil moure's, és fàcil, diguem, aconseguir arribar als llocs i parlar amb la gent, fer imatges o produir imatges, però arribar és realment complicat.
Per això dels visats.
Sí.
Per què són tan restrictius?
Jo crec que el que volen és molt controlar el missatge, com a molts altres països, i jo penso que això també és un error, perquè el que fa moltes vegades és precisament els aconsegueix l'efecte contrari. Si tu vols controlar molt el missatge, el que aconsegueixes és que no es parli del teu missatge, i per tant el missatge o la informació que ens arriba sempre és la part contrària que tu precisament vols controlar. Per tant, és un efecte que jo veig en molts països, no solament en Líbia, sinó en molts altres llocs, en Síria també, o ara recentment, per exemple, la guerra d'Armènia, no? que realment posen entrebancs a la premsa. Entenc per què ho fan, perquè òbviament tothom no té el mateix diguem, tracte deferencial o objectiu com tenia que ser a nivell periodístic, però al mateix temps jo penso que tenien que fer una criba més selectiva, no? Saber a qui estàs portant.
Líbia ara mateix està en conflicte, existeixen 2 governs, un a l'est i l'altre a l'oest, però clar, no tot és culpa dels libis, hi ha moltes ingerències estrangeres, perquè Líbia és un país ric en recursos naturals. I com deia l'economista equatorià Alberto Acosta, és allò que passa en molts països, que és la maledicció de l'abundància, no? Líbia podria ser un país riquíssim, amb una societat estable, si no fos per això.
Sí, totalment. Líbia, a diferència de Síria, que és una guerra que no té absolutament res a veure amb el tema de Líbia, que és una guerra econòmica, és el que dius tu, és un país tremendament ric, i de fet el motiu de la guerra principalment va ser pels recursos naturals d'aquest país, no? I no oblidem també els canvis geopolítics que han hagut dintre del context d'aquests països, països que en un determinat es posicionaven a favor d'aquesta coalició, ara han canviat, o viceversa, no? I també no oblidem mai que tots els artífacs d'aquesta guerra, curiosament, començant, per exemple, per França, no? Feia pocs mesos abans el mateix Gaddafi, i després, posteriorment, el té com un enemic, no? Llavors, finalment et dones compte de l'hipocresia, no? De tot aquest context i de per què es juga, sobretot, amb aquest joc de que bàsicament radica o passa per un tema econòmic.
La pregunta que vull fer-te, no? Tu sempre poses el focus en la societat civil, en els més vulnerables, que són els grans perjudicats dels grans conflictes. Clar, quantes generacions han de passar per superar tants trencaments, no? Tants traumes, tantes guerres.
Sí, jo crec que tant Líbia com Síria penso que estem parlant de 2 generacions mínim. perquè realment hi ha zones que ja avui no tenen serveis, no hi ha absolutament res, o sigui, no es pot ni tan sols habitar segons determinats pobles o ciutats o entorns, no? Llavors s'ha perdut l'educació, s'ha perdut tot el tema de lo que és la generació, aquesta generació escolaritzada que no ha pogut seguir amb els seus estudis, i segurament tot això pues, passarà factura, òbviament, a posteriors generacions. And close your eyes and don't you make a sound. There, no
worries now. Una de les fotografies que m'agradaria comentar d'aquest de Libyan Crossroads és una que sobresurt entre tant de caos i desesperació. Escoltem la descripció.
Un grup de sis homes està assegut a terra en una plaça. Alguns porten gorra, d'altres no. Un fuma una cigarreta, un altre mira a càmera. Amb les mans creuades a l'alçada de l'abdomen o dels genolls, sembla que esperin alguna cosa, pacients. Al darrere seu passen altres homes caminant. N'hi ha que s'adonen de la presència del fotògraf.
Aquesta fotografia la vas fer a Zuwara. Quines característiques té aquesta ciutat? Perquè el que transmet aquesta imatge, aquesta primera imatge que comentem, és això, aquesta paciència, no? Aquest esperar alguna cosa sense que passi res, no? La vida transcorre plàcidament.
Sí, aquesta fotografia jo penso que és molt important dintre del context del llibre, perquè ensenya o mostra que hi ha una part de refugiats o migrants que estan en aquest país treballant de forma lliure, a veure, entenent lliure, el context d'un país que està immers en una guerra civil, com tu has dit, des del 2014, que avui segueix oberta, però que realment tenen accés a ser o formar part d'aquesta societat, no? Per exemple, ciutats com Zuwara o com Misrata o com Trípoli, ciutats en les quals pues, també tenen negocis i també tenen pues, altres tipus de feina, no? El que succeeix amb el context de Líbia és que s'ha demonitzat el país, perquè totes les històries que ens arriben a través de les persones que són rescatades al Mediterrani, perquè no hi ha accés pràcticament periodístic al país, dintre del país, no? I el que expliquen aquesta gent, òbviament, és veritat, o sigui, ells passen per aquestes rutes de màfies amb les quals pues, els torturen, els maten, no, els venen, tot això és cert, però lamentablement el missatge que nosaltres al final tenim de Líbia és que és un país que no té absolutament res a veure amb la societat que realment representa, no? O sigui, llavors jo sempre explico o tracto de fer entendre que una cosa és la societat líbia i l'altra cosa són les màfies que operen a Líbia.
Explica'm, és que ara, escoltant-te, em venen moltes preguntes, no? Una d'aquestes és, explica'm com és el dia a dia a Trípoli o a Zuwara, no? Perquè és el que deies, no? El que ens arriba aquí és imatge de caos, de destrucció, de zero vida social, pública...
Mira, et puc explicar, per exemple, el context de l'últim cop que vaig estar a Trípoli, que en aquell moment la guerra estava dintre de la ciutat, a una part determinada de la ciutat, no? Llavors, bueno, era com moltes guerres, en una zona de la ciutat hi havia combats, i després agafaves el cotxe, t'anaves a la plaça dels Màrtirs, l'antiga plaça Verda, al centre de Trípoli, i allà podies fer un cafè, que a més són molt bons perquè tots tenen, bueno, l'ascendència aquesta italiana, no? Excolònia italiana, que realment fa uns cafès que són per mi els millors que he provat mai. I llavors té aquest contrast, no? Que de sobte pots tindre aquesta vida diària dintre, òbviament, torno a insistir, dintre del que és el context d'un país que està en una guerra civil, i al mateix temps tens la vessant de lo que és la guerra en si, no? I això no és estàtic, o sigui, això és molt dinàmic, va canviant. De sobte, recordo uns mesos abans pues, que Trípoli estava com pres per una sèrie de milícies que segmentaven tota la ciutat i que a partir de certes hores pues, podien haver-hi pues, assassinats o podien haver segrestos, no? I després va canviar perquè va arribar un senyor que es diu Fatih Bachaga, que va ser el ministre de l'Interior, que va promulgar o va intentar pues, aconseguir un cos unificat de policia, i aquest cos pues, va donar pues, aquesta seguretat i que tenim ara o que hi ha ara, i que et permet, per exemple, a les 2 de la nit, tranquil·lament, sense llum, perquè hi ha moltes zones que no hi ha llum, però pots passejar tranquil·lament per Trípoli.
Líbia s'ha convertit en un carreró sense sortida per a moltes persones que volen arribar a Europa. En el llibre també documentes els centres de detenció per a immigrants i els duríssims rescats de persones al Mediterrani. També hi ha xifres que, bueno, que així ho documenten. Hi ha més de 700.000 refugiats immigrants a Líbia. Això són moltíssimes persones, i la pregunta és com es gestiona tot això?
Bueno, 300.000 persones són les que marca l'IOM, però realment hi ha segurament moltes més. Jo parlo de persones censades, diguem, persones que estan en una llista i que es coneix com a número, però òbviament jo penso que estem parlant de 3 vegades més o 4 vegades més aquest número. No és com quan parlem de morts al Mediterrani. Són xifres aproximatives, però no sabem realment el que passa allà. Perquè, entre les coses, una cosa són els centres oficials que té el govern i una altra cosa són totes les cases o presons que tenen aquestes màfies. Llavors, per allà no sabem exactament el número que passa.
Hi ha 22 centres de detenció repartits pel país que acullen més de 5.800 persones. M'interessa també que m'expliquis quina és la situació d'aquests centres, diguem-ne, oficials, perquè també n'hi ha d'altres que no estan registrats i que, vaja, queden en els llimbs. Què passa en aquests llocs?
Jo et puc parlar dels centres que jo he visitat i que alguns d'ells els he fet o he visitat sense avisar. Jo no he estat mai a centres d'Espanya o d'Europa, però jo crec que aquests centres concretament que he visitat no crec que distin molt realment dels centres que hi ha allà, perquè són espais oberts, no, les portes, pel que jo veia, no estaven tancades, tenien accessos. Quan jo vaig arribar, me'n recordo l'última vegada que va ser més rata, doncs estaven jugant en un pati interior, perquè de fet era una escola, que llavors tenien habilitada i al pati interior havia com unes pistes molt grans de bàsquet i de futbol, estaven jugant allà a bàsquet tranquil·lament. Llavors, jo suposo que també hi haurà de tot, òbviament. Estic parlant dels centres que hi he vist. Hi ha 22 centres, potser que hi hagi centres que no siguin així. Pot ser que hi hagi centres que, almenys els que jo he parlat, que realment es preocupin per aquesta gent, o la sensació que a mi m'han donat pel que m'han explicat, inclús recordo un d'ells, un dels directors, que em deia que feia un cridament a la comunitat internacional perquè se li estaven acabant, se li estaven escoltant el tema dels recursos, no?
Menjar
i aigua i tot aquest tipus de coses, i altres que segurament pues, bueno, pues, que tindran pues, un altre tipus de condicions que jo no he vist. Bàsicament, jo penso que Líbia, el problema que té és sobretot la inoperància que ha tingut Europa, no? I no solament la inoperància, sinó l'actitud o la política que té Europa de cara a totes aquestes persones, no? En lloc de fer aquesta ruta segura i en lloc de donar les opcions d'aquestes persones a vindre, crear una economia circular i treballar amb aquests països d'origen, el que ha succeït és tot el contrari. I llavors Líbia, al final, el que fa és pagar aquest preu pel que fa a Europa.
Una altra pregunta que m'agradaria fer-te vinculada a això és si la societat líbia viu d'esquena a aquests migrants i refugiats. No sé què en pensen d'aquests centres, que existeixen aquests centres de detenció, amb tants milers de persones estancades allà.
Jo et diria que la relació que tenen és la mateixa que poden tenir aquí a Europa amb els centres de detenció que tenim aquí, que són exactament el mateix.
Sense anar més lluny.
Sí, jo penso que més o menys la relació és molt paral·lela, vull dir, perquè nosaltres, jo personalment mai he estat a un centre de detenció aquí, i entre altres coses em sembla que és super difícil entrar.
Sí.
O no sé si algun company ha aconseguit, però a mi m'han dit que és algo tremendament difícil, igual que és difícil, per exemple, participar en rescats marítims, no? Llavors, jo penso que una mica l'equivalència seria aquesta. There I go to my wishing well, praying for wisdom, making use of myself.
La part que dediques als rescats alta mar és absolutament pertorbadora, perquè hi ha molt de patiment. Hi ha una fotografia que m'ha impactat especialment.
Des de l'aigua, en un contrapicat, veiem una embarcació. La imatge està desenfocada. D'aquesta embarcació en sobresurt un braç. La mà oberta implora ajuda.
És una imatge que podria resumir perfectament tota aquesta part dedicada als rescats al mar, no? Aquesta mà implorant ajuda, la metàfora de tantes coses, no? De desesperació, de soledat, però també d'esperança.
Sí, realment aquesta imatge, la concepció de la imatge era justament el que t'has dit, una metàfora, no? De tot el que succeeix, de la inoperància, de la impotència i sobretot de la fragilitat i de la mort, del que representa fer aquesta travessia. Jo penso que cap de nosaltres pot realment sentir o imaginar el que és intentar fer aquesta travessia sapiguent que pràcticament les possibilitats que tens d'aconseguir-ho són zero i que tot és una qüestió d'hores o minuts o segons, depèn de les condicions del mar, que marquin la diferència entre la vida i la mort.
És una foto que vas fer des de l'aigua.
Sí.
Explica'm com van això, perquè hi ha una altra fotografia feta de la mateixa manera, és a dir, des de l'aigua, en què apareixen, vaja, des de sota, es veuen els peus de les persones que han de ser rescatades, no?, i que també és absolutament impactant.
Sí, això va ser a través de l'ONG Open Arts, que porta molts anys treballant a zona, i realment, bueno, tenen una flexibilitat que és fantàstica per poder fer les imatges i poder fer la feina. perquè el que buscava amb aquesta imatge no era un parc així de tirar-me a l'aigua i fer la imatge, sinó era mostrar justament el que tu m'acabes d'explicar amb aquesta imatge descriptiva i amb l'altra la fragilitat d'aquestes embarcacions i o explicar o fer entendre a l'espectador tot aquest context que hi ha que fa que tot aquest tipus de travessia realment no puguin arribar enlloc.
Ricard, jo no sé què és el que més impacta de cobrir un rescat d'aquestes característiques alta mar.
Jo crec que el que més impacta sempre als periodistes és que evidentment mai deixem de ser persones, no? Llavors veure el patiment sobretot de lo que són les persones més fràgils dintre d'aquesta cadena, que sempre són els nens o les persones grans, en aquest sentit doncs és bastant dramàtic, però també al mateix temps no hem d'oblidar mai que la nostra missió com a periodistes o com a fotògrafs és justament registrar això i transmetre aquestes històries perquè ens puguin arribar aquí i perquè ens puguin sensibilitzar del que existeix i del que passa i el que hi ha.
Ciclop, em preguntes el meu nom gloriós? Jo te'l diré, però tu dóna'm el present de l'hospitalitat que m'has promès. Ningú és el meu nom i ningú m'anomenen la mare i el pare i tots els altres companys. L'Odissea, Homer, cant novè, vers 360.
Poses el focus en la situació als països d'origen dels migrants que intenten arribar a Europa a través de Líbia. Parles del Níger, d'Egipte, del Txad, del Sudan, de Nigèria, també de Tunísia, de Bangladesh, de Síria i de Palestina. Clar, si no coneixem les històries que hi ha al darrere, costa més crear aquesta empatia. Aquestes persones acaben sent ningú, com bé cites al llibre, aquest vers de l'Odissea d'Homer. Com podem fer per crear més llaços empàtics, perquè jo tinc la sensació que estem vivint amb una desconnexió absoluta, no sé si per culpa d'aquesta sobresaturació o perquè ja ens hem insensibilitzat, no?, davant de tant dolor i de tant de patiment.
Sí, jo crec que com a societat, jo m'incloc, el tema és que nosaltres funcionem per empatia i per proximitat, llavors difícilment pots arribar a entendre una situació o un context si no el vius, no? I la proximitat també et dona com a opció aquesta empatia. Nosaltres comencem a parlar de l'estat islàmic quan comencen en un determinat a matar persones aquí a Europa, o comencem a parlar de refugiats quan comencen a intentar arribar a casa nostra, no? I aquesta proximitat és la que fa potser que els problemes ens vinguin de forma directa, però si no, realment ho veiem com algo molt llunyà, perquè vivim, no ens oblidem que vivim en una bombolla, que tenim una sèrie de comoditats i que tenim una sèrie de, diguem, de societat que realment no representa la resta del món. O sigui, el fet de tenir electricitat, aigua calenta, calefacció, menjar, tot això no és com viu la gent normalment. La majoria de la gent no té aquestes possibilitats i encara hi ha molts que no solament no tenen aquestes possibilitats, sinó que es veuen immersos dintre d'un conflicte, encara és molt pitjor en la situació o el context en el que viuen. Per tant, potser també fa que aquesta comunitat o aquesta bombolla fa que ens oblidem moltes vegades de tota aquesta societat que viu fora de tot aquest entorn.
D'aquesta part, de la part dedicada als països d'origen, parlem d'una altra fotografia, és aquesta.
Al centre de la imatge, una mare sosté en braços el seu fill. El consola perquè té els ulls plorosos. Tots dos estan envoltats de nens i adults. Alguns amb mirades de pànic.
És una imatge, Ricard, que vas fer a Nigèria. Moltes famílies fugen de la violència de Boko Haram i intenten arribar a Europa a través de Líbia.
Sí. Nigèria, com dius tu, és en aquest sentit un dels països principals de persones que tracten d'arribar a Europa i que fugen precisament d'aquesta violència d'aquest grup. I precisament aquesta imatge en aquest sentit és molt evocadora, molt colpidora, perquè reflexa, jo penso, no?, tot el drama que viuen aquestes persones que tracten de fugir, que moltes d'elles estan atrapades i algunes d'elles inclús no és que estiguin atrapades, és que realment no volen fugir del seu país, perquè moltes vegades parlem de refugiats o pensem en refugiats o tenim la imatge de refugiats com una persona que sempre vol escapar del seu país i no és així. Hi ha persones que no volen sortir perquè consideren que allò és casa seva i prefereixen morir allà que no viure o intentar viure en un altre país que no és el seu.
Has documentat l'ascens i la caiguda d'Estat Islàmic, de fet vas estar segrestat. Jo no sé què podem esperar d'Estat Islàmic després de la caiguda del califat, Ricard.
Jo quan parlo de caiguda del califat sempre parlo el que tu has dit, com molt bé has dit, caiguda del califat, però no és el fin, no és el final, diguem, de lo que ha sigut l'Estat Islàmic. L'Estat Islàmic com a grup segueix operant, segueix tenint presència tota la zona del Sahel, de Níger, Nigèria, Txad, Mali, Burkina Faso, i no solament aquí, hi ha molts altres països com Mozambique o com l'Egipte o com molts altres països que tenen presència i molt, molt forta. A Iraq i a Síria encara tenen molta presència, i jo penso que això no és ni molt menys el fi de l'Estat Islàmic. Jo penso que tota aquella zona del Sahel dintre de pocs mesos es pot arribar a convertir en un califat, i lamentablement aquest grup encara no ha dit l'última paraula.
Parlem de la professió.
Today, you were far away.
Fa uns mesos et van premiar amb el World Press Photo amb una fotografia sobre les manifestacions populars a l'Iraq de finals del 19, una imatge que no es va publicar enlloc i que tu vas fer mentre estaves treballant per una cadena de televisió francesa, no? Al final, o et diversifiques o s'ha acabat la feina?
Totalment, i més amb aquest tipus de feina de conflicte que parlem de quantitats mínim o mínimes de 300, 1.200 dòlars al dia. O sigui, tu necessites tindre aquest import per poder pagar tots els gastos que genera fer aquest tipus de cobertures, i òbviament com a freelance aquestes quantitats són del tot inassumibles. Per tant, has de buscar alternatives. Les alternatives són en països determinats amb els quals o pots invertir temps i aconseguir una xarxa d'amics, però hi ha altres països com per exemple Iraq, a la zona de Bagdad, que sí o sí has de passar per un hotel perquè és un país més o menys normalitzat, que evidentment has de pagar un transport, un hotel, i que aquests gastos mínims són 250-300 dòlars al dia. Per tant, l'única forma d'aconseguir treballar en aquestes zones és buscar aquestes alternatives. En el meu cas, jo vaig aconseguir fa molts anys fer aquest canvi de treballar a televisió, i al mateix temps això em dona l'opció o em permet seguir treballant de fotògraf.
Cada vegada, per tant, hi ha menys freelance.
A zones de conflicte, totalment, sí.
Per tant, menys veus, menys informació per poder contrastar, no?
Sí, aquest és un dels problemes principals, jo penso, d'aquest segle, que finalment només els grans mitjans que tinguin aquest suport econòmic podran fer aquest tipus de cobertures. Per tant, és el que dius tu, les veus estaran polaritzades en funció dels mitjans que intervinguin o que vulguin donar aquesta informació. Si al final només hi ha dos mitjans o tres, significa que la informació que donin és la que donarem per vàlida, i aquesta informació és la que ens arribarà a la resta de la societat. Això és molt perillós, perquè controlant la informació, al final es controla el missatge.
Tu vas començar cobrint el conflicte al Sàhara. Quan te n'adones que ets capaç de fer aquesta feina? Perquè suposo que ha de ser un procés d'anar digerint tot el que vas veient i el que vas retratant, no?
Sí, el mateix viatge. Ja penso que el següent repte de viatge serà molt diferent d'aquell, i de fet és així. Me'n vaig a Haití a l'època amb la que hi havia les bandes armades, i que cada dia hi havia combats, sobretot amb la MINUSTA, i realment et dones compte que la carrera professional que vols enfocar tira més per aquella vessant, no? Sobretot amb aquell context que pots explicar tot el tema de zona de conflicte, que lamentablement són realment les que canvien en certa forma la història, no? Perquè sempre que hi ha un canvi general de societat, sempre normalment va paral·lelament amb un conflicte que fa o que genera aquest canvi.
Com passa el temps en una guerra?
Doncs hi ha de tot, però també hi ha temps molt, molt morts, que no passa absolutament res. O sigui, aquesta imatge del reporter que arriba al país i que tal qual baixes de la vida t'estan disparant és... o forma part de l'imaginari col·lectiu, però no és la realitat. O sigui, és un moment en el qual tu pots treballar en moltes zones determinades, pots treballar a la zona de front, pots treballar a la zona profund, o pots treballar, diguem, a la zona estable del conflicte. I dintre d'aquestes tres zones, tot varia molt a nivell geogràfic i a nivell temporal. No és el mateix, per exemple, a l'Aleppo al 2012, a principis, a juny-juliol, que a l'Aleppo, per exemple, al principis del 2013, no? La situació varia totalment. Jo recordo molts paratges o moltes ciutats que he anat revisitant al cap del temps, i que recordes com era la guerra en aquell moment i la situació més o menys normalitzada que té actualment, no?
Què atreu de la guerra per continuar cobrint aquests conflictes?
Bueno, jo, és una pregunta en aquest sentit que suposo que cada periodista et dirà o et reflexionarà d'una forma diferent. En el meu cas, jo em vaig fer fotògraf, on va interessar el tema dels conflictes, bàsicament perquè m'interessa molt la història. I després, per descomptat, la fotografia. Eren dues coses que m'interessaven i que al final es van unir amb aquest tipus de feina.
Fa uns dies vam entrevistar el periodista Maite Carrasco, que ens explicava que les guerres treuen el pitjor i el millor de cada persona, no? O sigui que es genera una situació que et porta als extrems, tant per bé com per malament, no?
Totalment, les guerres treuen el pitjor i el millor per l'essència de raó de que nosaltres vivim aquí en un context normalitzat i vivim amb unes lleis que marquen el nostre comportament, no?, social, però en una guerra no. En una guerra tot això desapareix i, per tant, és quan apareixen els instints primaris i fa que les persones desenvolupin el pitjor i el millor d'elles mateixes.
Què és el que més t'ha frepat?
Sobretot el que sempre...
Amb aquest extrem que estem dient.
Sí, el que més em sorprèn sempre és les persones que són capaces, d'un determinat, de forma altruista, de donar-ho tot per altres, sense esperar res a canvi, òbviament.
I a l'altra part?
La crueltat i la inhumanitat que tenen algunes persones, no?, que són capaces evidentment, pues, de matar, torturar o assassinar, que dintre d'aquell context de conflicte i que realment, si agafes aquelles persones i les extrapoles o les portes a una societat de context normalitzat, tot aquest tipus de comportament no existiria, no?
Fa unes setmanes al TNC s'hi va poder veure l'obra Testimoni de guerra de Pau Carrió sobre conflictes bèl·lics, periodisme i límits, una obra amb dos protagonistes, el fotògraf sud-africà Kevin Carter, interpretat per Paul López, que es va suïcidar després d'haver rebut el Pulitzer per la fotografia, segurament ho recordareu, d'una nena sudanesa amb un voltor al darrere, i la corresponsal de guerra Mary Colvin, assassinada pel règim sirià l'any 2012, interpretada per Laura Aubert.
El món que he après a fotografiar els nens morts, els seus petits cossos ofegant-se abans d'arribar a la costa de la nostra mirada, els plats buits dels que només la mort se n'alimenta, les nenes i dones...
Fa 20 anys que treballes amb el patiment, amb el dolor aliè, amb conflictes, amb la guerra. El punt de saturació està a punt d'arribar? En quin nivell el tenim?
No, jo crec que treballar amb dolor aliè, com dius tu, exigeix, evidentment, respecte i exigeix una gran dosi d'empatia. Però jo crec que en la professió del fotògraf o del periodista que intenta fer la transmissió d'aquestes històries, i penso que en aquest sentit l'opció és molt pitjor. Si desconeixem o no tenim aquesta informació, al final el que som és que som masses que ens poden inculcar un missatge amb el qual nosaltres no tenim cap mena de control. Llavors, jo segueixo creient en el que és el periodisme en si, o l'essència del periodisme.
Encara que haguis de pagar un preu alt?
És que el preu no el paga el periodista, al final el preu el paga la persona que viu aquest o que pateix aquest conflicte de forma directa. A tu com a periodista o com a fotògraf ningú t'obliga a anar en aquest tipus de situacions ni de contextos, ho fas perquè vols. Llavors la decisió és teva, per tant no hi crec amb aquesta figura de periodista o de fotògraf que després explica, no?, el que ha patit o el que ha sentit, perquè realment nosaltres no som els protagonistes.
Doncs, Ricard García Vilanova, gràcies per passar avui pels Solidaris i per contribuir a documentar la barbàrie en aquests temps, vaja, foscos que estem vivint, amb aquest llibre de Libyan Crossroads, Passaje Mortal a Europa 2011-2020, un llibre, això, que crea consciències i que fa reflexionar, que és el que interessa que faci. Una
moltes
abraçada.
Gràcies. Moltes gràcies a vosaltres.
L'altra mirada. Anna Sorinyac.
Todos caminhos trilham pra gente se ver. Todas trilhas caminham pra...
Anna Sorinyac, com estàs?
Hola, molt bé.
L'Anna és fotoperiodista i editora gràfica de la revista 5W. Amb el Ricard García Vilanova hem parlat fa una estona dels rescats al mar, de la situació a Líbia i dels milers de persones que hi estan atrapades buscant l'oportunitat d'arribar a Europa. El que farem amb l'Anna és aportar una altra visió, saber què passa amb els que aconsegueixen trepitjar territori europeu. I ho farem a través d'una de les seves fotografies, inclosa dins d'un projecte documental titulat Boza, un treball extraordinari que explica les migracions des de dins, en primera persona, amb imatges gravades pels mateixos migrants.
Eu ligo no sentido de meia verdade.
A la imatge, una noia s'ha fet un selfie de perfil. Porta un barret de llana de color carabassa. És a la carena d'una muntanya perquè davant seu només hi ha cel i una mica de bosc. Mira a l'horitzó i tanca lleugerament els ulls, enlluernada pels primers rajos de sol. Anna, qui és la noia de la fotografia?
Doncs ella és l'Aminata, que és una de les protagonistes d'aquest curt documental, que és Bosa. I ella doncs, va sortir del seu país, de Guinea, sense dir res a ningú, com moltes vegades passa, i bueno, fugia una mica de la violència intrafamiliar, sobretot, i bueno, la vam conèixer a Màlaga, just quan acabava de creuar l'estret de Gibraltar amb una embarcació.
Anna, on se la va fer aquesta selfie?
Doncs ella, el selfie aquest, el va fer just a Marroc, que és, bueno, hi ha molta gent, no?, que abans de creuar, tant si és saltant la tanca de Melilla o amb vaixells, esperen amagats a les muntanyes del voltant, no? I en aquestes muntanyes hi ha moltes redades policials i ella, doncs, després d'una redada policial es va donar compte, no?, que havien pujat molt a dalt d'una muntanya i que la vista era la que es veu a la imatge i va decidir fer-se el selfie.
La imatge transmet molta serenitat, tot i les circumstàncies tan dures doncs, que els toca viure, no?, com a la Minata.
Sí, jo crec que aquesta imatge, que a més l'hem convertit en el cartell, no?, del curtmetratge, ensenya una mica el que vol ensenyar Bosa, no? Quan els fotoperiodistes ensenyem imatges del que són les redades al Marroc, les redades policials, el que ensenyem és els campaments destrossats, gent ferida. Evidentment això passa i s'ha d'ensenyar, però volem arribar també a veure com ho viuen ells, no? I al final el que explica la Minata és: estem tant temps amagats al bosc, les redades es converteixen en una constant i ens hem de fixar en altres coses, no? Amb lo bo també que té poder gaudir d'aquestes vistes. I jo crec que això acosta molt més el que és el fenomen migratori, no? Més enllà dels casos esporàdics que també hi ha de violència i de patiment.
La història de la Minata, tal com bé deies, i d'altres migrants, l'heu recollit en aquest curtmetratge documental, Bosa, que explica això que dèiem, no? Les migracions en primera persona a través del material que ells mateixos han gravat amb els telèfons mòbils.
Ceux qui disent non que les migrants sont des délinquants, sont des trucs. Tu sais pas pourquoi elle a quitté son pays. Tu connais pas son passé.
Moi j'ai une histoire, j'ai une vie.
Parce que chacun de nous a deux oreilles, deux pieds.
Je pouvais pas vraiment l'apprendre avec moi.
És molt interessant en aquest punt de vista. La primera persona, òbviament, et mostra la duresa no únicament de la travessia, sinó un cop arriben aquí, no? Que la situació que havien imaginat no és la que realment es troben.
Sí, amb aquest projecte també una mica volem fugir, no?, de només parlar de les migracions a les fronteres o a les rutes, no?, que jo com a fotoperiodista ho he fet moltes vegades. Evidentment a les fronteres i a les rutes és on es cometen totes les vulneracions de drets humans, però no només és allà, no? Un cop arriben aquí es veuen perduts en un laberint legal. I moltes vegades aquest laberint legal, si no se'ls concedeix l'asil, els obliga a estar a viure d'il·legals, en situació irregular, almenys 3 anys. No? En el cas de la Minata, ella no volia, tenia molt clar que no volia quedar-se a l'estat espanyol. Ella la vam tornar a veure a París i en el moment que la vam veure a París, tot i haver demanat l'asil, estava dormint al carrer. Finalment ha trobat una família d'acollida, ara està en una família d'acollida, no? Però jo crec que és molt interessant no quedar-se només amb les imatges de quan el rescaten al Mediterrani i tot el que passa al Mediterrani, que s'ha d'explicar evidentment, però hem de fer seguiment d'aquestes històries perquè el que hem de canviar també és tot aquest laberint legal al que es veuen obligats a passar, no? Cadascuna de les persones que hem fotografiat a les fronteres.
Anna, m'agradaria també saber com va ser aquest accés als testimonis, perquè no ha de ser fàcil poder accedir, que ells també acceptin gravar-se i enviar les imatges.
Sí, el que vam fer, això és part de la dificultat del curtmetratge, no? Tu no pots arribar amb una persona i dir-li deixa'm el teu telèfon mòbil que miraré tot el que has gravat, perquè nosaltres no els hi fèiem gravar res, tot això són imatges que ells es graven. Llavors el que vam fer per accedir a testimonis que tinguessin imatges, que fossin potents, que intentessin donar una visió àmplia del que és el fenomen migratori, és fer uns tallers en diferents punts, no? On, punts, doncs, un a Marroc, Màlaga, després en vam fer un a Barcelona, i amb tots aquests tallers, doncs, els protagonistes al final es van quasi triar ells sols, no? Perquè al final fer aquest projecte ens ha portat un any i ho vam fer amb ells, o sigui, una vegada es van involucrar, vam estar un any fent el seguiment, no? Llavors van ser quasi ells mateixos que formen part inclús del guió del curtmetratge.
I tant. Parlem del concepte Bosa, que dona nom al documental.
Per mi, el mot Bosa és la llibertat.
Bosa, ça veut dire la liberté.
Una paraula que s'ha convertit en un crit de reivindicació i aquí cadascú atorga un significat diferent. Aquí escoltàvem alguns dels protagonistes dir que l'associen a la paraula llibertat, no?
Hem decidit dir-li Bosa, no? Segur que molts oients han escoltat la paraula Bosa quan s'aconsegueix fer un salt a la valla, a la tanca de Melilla, o quan són rescatats per Salvament Marítim o per algunes de les ONGs que estan treballant al Mediterrani. I molts mitjans o molts periodistes diuen que Bosa significa llibertat en una llengua africana sense determinar quina, no? Al final també hem volgut fer una investigació de què significava Bosa, si realment volia dir llibertat, amb la noia que ha fet el documental, que és la Severine Sajou. Ella és lingüista, llavors ella ha estat investigant molt això, i al final hem arribat a la conclusió que Bosa té un significat diferent per cadascú, no? Que en realitat aquesta paraula no existeix i que cadascú li atribueix el significat que vol, no? Molts d'ells, molta de la gent que, amb la que vam treballar, vam fer els tallers, ens diuen que ells la primera vegada que escolten Bosa és just a Marroc, no? Quan estan amagats en aquests boscos o als pisos també patera, no? On molts d'ells s'amaguen. I, per exemple, la Minata ens explicava, no?, que per ella la primera vegada que va sentir Bosa va ser a Marroc, i que li havien explicat que era que una persona, quan havia vist territori espanyol, havia dit en francès que bo c'est ça, no? Que és que maco és això, que bonic és això. Llavors, de bo c'est ça s'havia quedat Bosa. Llavors, altres diuen que és llibertat, altres diuen... Jo crec que és una paraula que sí que és un símbol de victòria, però que no té un significat clar, i jo crec que el documental això queda bastant clar també.
Anna, si algú vol veure el documental, què ha de fer?
Doncs el documental el vam fer gràcies a una beca de Reporter, el vam publicar a la revista 5W, i d'aquí poc no trigarem gaire, espero, en intentar fer cicles sobretot en instituts de Barcelona i espero que de Catalunya, perquè crec que és un llenguatge que s'apropa molt als joves, no? Llavors jo crec que d'aquí poc estarà obert, perquè al final el que volem és que quanta més gent el vegi, i si a més gent li fa crear aquest vincle, no?, d'acostar-nos a uns i altres, doncs molt millor. Llavors, de moment es pot veure a la web de la revista 5W, però en breu intentarem començar a fer cicles i ensenyar-lo a més centres cívics i més cinemes.
Fantàstic, una bona notícia. Penjarem la foto de la Minata i el tràiler d'aquest curt documental Bosa a les nostres xarxes socials. Una abraçada, Anna, i gràcies, com sempre, per ser-hi, per documentar les barbàries.
Moltes gràcies a vosaltres.
Acabem aquí, a la redacció Mireia Isart i Mònica Roca, a la producció Dolors Joanola, a la part tècnica Marc Peirón i Ismael Cebrián. Que vagi molt bé, fins aviat.